Pego París y Londres, un programa de entrevistas, una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conocer la riqueza humana de Pego y las nuestras comarques.
Pego París y Londres, un programa para aprender cosas de la nuestra gente, un programa para conocer mejor la vida de los nuestros pueblos.
Pego París y Londres, todos los dijous de 9 a 10 de la nit. Pego,
París
i Londres.
Ja estem ací un dia més, una setmana més, amb totes i tots per fer-vos gaudir una estona molt agradable per a les oïdes i per a l'espírit.
Che, que bé t'així, Vicent, eh? Eres tot un expert radiofònic, eh?
Home, clar.
Com es noten els anys? 20 anys de programa, Pego, París i Londres.
Més de 20.
Més de 20, mare meva. Bueno, avui què tenim, a veure?
Ai, avui tenim... Avui tenim un grup de pegolins que...
No és un altre que són pegolins.
No, clar. Sí. Que, bueno, és una secció d'Atzaila, de l'Associació Cultural Atzaila, que hem preparat unes jornades d'història i patrimoni i que celebrarem la setmana que ve. Este cap de setmana, no, el següent. Val? I anem a parlar de per què s'han fet aquestes jornades i quina motivació ens ha portat a triar la temàtica que hem fet, que hem plantejat, val? I us comentarem els experts que vindran a parlar-nos del tema que hem triat. Per això, ací està amb nosaltres Joan Cucurella. Què tal?
Hola,
com estàs?
Què tal?
Vicent Domínguez.
Hola,
un altre
bon dia.
De patrimoni, i Domènec, que també estem plegats fent, i jo mateix, que...
Hola, bon dia.
Que bé, ens agrada la història, el patrimoni, i mos ajuntem, xerrem massa i bueno, ixen coses, xules, el que ara vos contarem.
Bueno... Pareix interessant, no?
Segur, jo tinc així el cartell, però ja anirem.
Què fem? Posem la cançó?
Posem una cançoneta, perquè que avui és un dia especial.
Avui és un dia especial, perquè avui és 25 d'abril. Ja sabeu que el 25 d'abril de 1707 va ser la famosa batalla d'Almansa, que ens va afectar a tots els valencians.
A més...
De l'època i els actuals també.
A més, va passar una altra cosa important. Es va enderrocar la dictadura de Portugal.
Sí. Per cert, la primera la primera volta que un exèrcit derroca una dictadura. Però era un exèrcit de mitjans,
pràcticament sense víctimes, fer guerra ni res.
I hi ha una famosa foto, és històrica, és la famosa foto en la que està un fusell en un clavell que representa la revolució. I és que veu que estava llegint-ho avui.
I es va pactar que quan sonara la cançó que havien triat, eixirien al carrer tots. I bé.
Bueno, el 25 d'abril...
La revolució dels clavells i la batalla d'Almansa. Una va ser guanyar i l'altra va ser perdre.
Bueno, sí, depèn del punt de vista de...
El nostre, eh?
Del nostre
punt de vista.
Que és el que val. Bé, per a tots vosaltres, els romans de sec del tall, i després continuem xerrant.
Va ser a la tardor de 1705 que Altea desembarca Batista Basset com a general de l'exèrcit de Carles d'Àustria. Entra a la marina i passeja per pobles civils i en moltes comarques. Els maulets van distribuint armes i donant raons, convencent a tots els llauradors que l'arxiduc Carles ha promès suspendre tributs i gravaments, i tot el país li va plantar cara al Borbó Felip V. Els reis i governants de tota Europa es posen a l'aguait i el plet s'aboquen, que està en discussió.
la corona dels regnes d'Espanya i els dos aspirants. Una guerra van a provocar buscant aliances amb altres estats, dos exèrcits preparen Felip de Borbó i Carles d'Àustria, tal són els seus noms. Els pobles van renaixer les esperances d'arrencar el poder als nobles senyors i en poques setmanes el camí de València aplanaren maulets i aliats, dominaren pobles i ciutats d'una punta a l'altra. El país va tornar a obrir les arques per traure al carrer les senyeres contra el botifler i l'arxiduc Carles. A la porta de Quarta clamaren i ell feu jurament d'obedir i defendre les lleis. Del dia que eres menté, guardeu memòria, el 25 d'abril de 1707, que trista batalla. Va somoure la terra d'Almansa l'exèrcit Borbó. El de l'Àustria va vencer d'un colp i sense defenses. Ocuparen comarques senceres, mal dia va néixer, que ordena destruccions i matances i el mal ve d'Almansa. Amb raó diuen que a tots alcança, no es pot oblidar que en la boca del poble ha quedat. Després que va sometre tot el país i va tractar els homes amb gran crueltat, pensa que era l'hora d'augmentar el poder de la seua corona i sense tardança promulgar el decret de nova planta pel qual suprimia les lleis i costums de la pràctica antiga i ens va prohibir que parlarem la llengua d'ací, senyors i senyores. De la història us hem fet el recompte, si voleu seguir, en els llibres està tot escrit.
Sabeu que estem a Pego, París i Londres i hem de parlar del bar Daniel, que és el nostre bar tradicional de Pego, amb unes tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta per encàrrec, això sí, i per tant és el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabem. Vale, comencem.
Bé, estàvem comentant que tenim ahir les jornades de patrimoni, història i patrimoni, el dia, concretament el dia 2 i el dia 4 de maig.
Les sèptimes jornades.
Exacte.
Ja són 7 anys.
Ja són 7.
I el dia 2, que és dijous.
Dijous es fan les xerrades, no?
Sí.
Domènec, vols comentar tu...
Sí,
bueno, no hem dit el títol, la temàtica, però...
Sí, hola, bon dia d'altra volta. Sí, efectivament, enguany organitzem les setenes jornades sobre història i patrimoni d'Alzaila. Hem de recordar, que Alzaila està format bàsicament per a recuperació del patrimoni històric de Pego i les Valls. I és la nostra identitat. Si no lluitem per la conservació i la recuperació del patrimoni, què fem? És el més important.
Patrimoni històric, cultural...
Sí, exactament, pot ser material o immaterial, perquè la música també és un patrimoni històric. I tots els anys organitzem les jornades, evidentment, inclús un any de la pandèmia ens va deixar fer-ho més tard, però el mes d'octubre, i vam parlar de les cartoixes valencianes. Sí, d'un... Bueno, bé, i enguany anem a parlar de la importància que és els descobriments arqueològics de cara a la vida socioeconòmica d'un poble. Perquè realment, quan tu descobreixes un castell en ruïnes, o descobreixes una cova que té pintures rupestres, o descobreixes qualsevol cosa patrimonial que està oblidada, doncs estàs donant peu a que la societat pugui aprofitar-se, no sols de conèixer la teua cultura anterior, història anterior, sinó també de poder visitar-ho, que visiten gent del teu poble i gent dels pobles veïns. Podríem dir que és fer turisme, sí, també, però és molt important, i enguany anem a parlar d'això.
És a dir, que quan hi ha una troballa arqueològica, evidentment, per a que per al que tu has comentat de que sigui visitable ha de passar moltes coses.
Sí, efectivament. Sí, efectivament.
I moltes vegades això és el que passa, que no passen aquestes coses.
Exactament.
Per a que aquestes troballes i aquestes excavacions arqueològiques que es fan per a estudiar els jaciments arqueològics.
Nosaltres sempre, ja fa temps que estem darrere del govern municipal per a que pugui fer un museu arqueològic o que pugui traure a concurs la plaça d'arqueòleg municipal. Però per què? Pues perquè ens fa falta això. Ens fa falta això perquè qualsevol troballa que podem tindre a partir d'allà, d'aquests moments, les coses que es troben no poden quedar-se a Pego, perquè a Pego no n'hi ha un lloc ni n'hi ha una persona especialitzada que pugui gestionar que aquestes troballes es queden a Pego. I nosaltres ja fa temps que estem darrere. L'Ajuntament ens contesta que no hi ha diners. Bueno, bé, sí, pot ser que no hi hagi diners, però podien optar per fer altres coses alternatives. N'hi ha altres pobles de la comarca que sí ho han fet. Tenim l'exemple de Xaló, que Vicent també ho sap. Vicent ho podia comentar també.
Bueno, pues,
què passa a Xaló?
Xaló sabem que té museu, té arqueòleg, i la veritat és que funciona. Aquestes jornades tracten per a conscienciar a la gent de que el patrimoni cultural històric d'un poble li pot donar valor afegit al poble en quant a economia, en quant a visites, en quant a turisme. És molt bonic saber la teva història. Si t'ensenyes una part mínima de la història i pues, la peceta ceràmica, el trosset de ferro, el que sigui, una pintura rupestre, és molt bonic. I en Xaló pues, ho han aconseguit. Nosaltres estem intentant motivar a la gent, motivar al municipi per a que també s'involucre un poquet. Aquestes coses costen, jo sé que hi ha altres prioritats, però jo motivat, la gent que formem el grup tenim motivació per a buscar els llocs que sabem o que coneixem que tenen interès arqueològic, estem anant a ells, estem intentant portar especialistes de les universitats i anem fent una historieta, ojalà trobarem algo rellevant que sí que motivara les administracions a merejar-se. Però de moment pues, estem motivats en fer aquestes jornades i fer excursions als llocs d'interès.
Però a Xaló sí que tenen museu, pues.
Sí.
Ah, ho han aconseguit. És un poble més menut que Pego.
Sí, Vicent, és que no t'has recordat perquè d'explicar-ho, però a Xaló tenien un museu, com es diu, tenien la Pego, l'arròs.
Etnogràfic.
Tenien un museu
etnològic.
Etnològic és? Etnogràfic, etnològic. Bueno, un museu sobre cultius tradicionals i tal. I l'ha reconvertit en museu etnològic encara, o etnogràfic, com vulgueu dir-ho, i museu arqueològic. És a dir, s'ha readaptat.
Ah, val.
És a dir, que ara és un museu que és arqueològic i és un museu també etnogràfic. I nosaltres vam pensar per què a Pego no es pot fer el mateix.
Jo tinc entès que el d'Oliva també va començar a Xina.
Clar, és que a partir d'un punt determinat...
En el moment en què ja n'hi ha molt de material d'un i de l'altre, doncs si es pot...
A Pego tenia un museu etnogràfic i per què no seguir l'exemple, seguir la senda que han seguit altres ajuntaments... Perquè és el que estava dient Vicent, és que conèixer la teua història és molt important. Així hem viscut gent molts segles abans, inclús tenim un poblat íber que en la seva duració va ser més llarga que la història actual del poble de Pego, que Vicent sempre ho diu. A Ambra, on està el castell d'Ambra, a les faldes de la part que mira cap al sud, hi ha restes íberes, inclús hem trobat la muralla d'Ibera, increïbles, i van portar un especialista de la Universitat d'Alacant,
Ignasi Grau, que Ignasi... això va ser objecte de les anteriors jornades.
Exacte, de l'any passat. De l'any passat, i va descobrir, bueno, evidentment, el tipus de ceràmica que n'hi havia allí, com ells ho entenen, com tenen, són especialistes, pues de tal època, de tal època, i van calcular que una duració del primer troballa més antiga fins a la més nova podien passar 750.
Perfecte. El mateix que té el pego actual, i si hem passat historietes en el pego actual, pues, allí dalt a la muntanya.
O sigui, si trobares la necròpolis, ahí fliparies.
Exactament, ja està, i això estem...
Que té que estar algun puesto.
Per exemple, i a més era una època també molt curiosa, perquè es divergeixen per les influències orientals, no? Dels fenicis sí. primer, després dels grecs, després està Aníbal, després està Roma, després, després està Sertori.
Està Sertori.
I clar, la gent es refugiava a un lloc on és fàcilment sí, defensable,
clar,
i després no sabem, en la romanització no sabem, suposo que estava tot més calmat, després els àrabs o els moros van tornar a gastar aquesta fortificació per a fer el seu castell,
sí,
i quan es tanca el castell d'Ambra és quan es funda Pego. Entonces, els dos municipis, diguem, estan molt lligats.
És que realment Pego li deu moltíssim, moltíssim a Ambra, perquè Ambra va ser el primer Pego que va haver. El castell d'Ambra no era castell d'Ambra, era castell de Pego, i Pego aleshores no existia.
Era castell residència.
Castro.
Castro.
És a dir, que a tota la vall de Pego, que es deia vall de Pego, no n'hi havia cap poble que es deia Pego, va ser després del castell.
I a més, sabem que abans de Ibers, per supost, així també hi havia gent, i també hi ha ceràmica anterior als llibres allí. Entonces, bon, anem encara... Yeah. La història d'allí és més llarga que la del Pego actual, diguem-ho així.
Yeah.
Però més llarga.
Bé, Joan, quins especialistes venen?
Bueno, pues, en un principi ve a les 7:15 començarà Josep
Estem
Agüí.
Estem parlant del dia 2
de
juliol.
Dia 2 de maig.
Dijous.
Dia 2 de maig, a la Casa Cultura de Sipego, a les 7:15, bueno, a les 7 faran la presentació de les jornades, i a les 7:15 començarà Josep Aguir, que és arqueòleg i gestor de patrimoni, a parlar-nos de la gestió del patrimoni arqueològic al País Valencià. O sigui, l'home, pues, farà una presentació, o sigui, recorrerà tots els llocs que està recuperant-se, i llocs que es visiten, i no només es visiten, sinó que també van escolars, es ensenyen què és el que hi ha, quina cultura ha hagut ahir, però per tota la comunitat valenciana, pues, pràcticament. Després, a les 8 començarà Ximo Bulofer, l'arqueòleg municipal de Xàbia, i començarà a parlar de l'arqueologia i museus, una passejada pel patrimoni de la Marina Alta. I ell, pues, mos contarà, pues, això, pues, els museus que hi ha, arqueològics, clar, a cada... Imagina que parlarà també
comentarà els treballs més rellevants de la comarca.
La comarca, sí.
Que hi haurà algunes de Pego.
Exacte, i el paper de l'arqueòleg municipal, no? És a dir, la importància que té el tindre un arqueòleg municipal per a que es conserven aquestes troballes al poble.
Una cosa és que hi ha moltes troballes, pues, en Xàbia, en el Mar d'Alacant, en Benio, està tot per allà escampaet.
Sí, tot el nostre, tot el nostre.
Dic, això es podria recuperar i posar-se, o sigui, crear-se un museu arqueològic de Pego.
Però després, que diríem, si es crea aquest museu arqueològic, totes aquestes peces que s'han trobat a Pego ni vindrien al museu?
Deurien.
Es podrien demanar.
Sempre i quan que era un arqueòleg municipal, que ho reclamaria.
Jo trobo que a vegades és difícil, total, n'hi ha que mirar la Dama d'Elx on està i on deuria estar.
Jo vull dir, ara que estem parlant d'això, se recordeu de la necròpolis de Castelló? També va ser un tema de les jornades d'història i patrimoni ja fa anys. La necròpolis de Castelló van descobrir ahir moltes tombes en aixovars. És a dir, gent que estava enterrada en el seu collar, els seus aracades, que no eren d'or, no sé de quin metal eren, Bueno, bé, això ho va excavar el Museu Arqueològic de Dénia. I això no està a Pego, evidentment, està a Dénia. Però no està exposat.
Ni siquiera està exposat.
Està alçat als magasins. És dir, i nosaltres sempre ho hem dit, però això perquè ho teniu amagat, perquè no ho exposeu, o perquè nosaltres ho tindríem encantats de tindre-ho a Pego.
I què diuen?
Que no és d'or.
Diuen que ja fa, ja, que pronte, que pronte.
Que no tenen espai.
Que pronte ho faran, que pronte ho faran. Però això ja fa 5 anys, que el pronte ja fa 5 anys i encara no ho han exposat. I que menys d'apego sí, tindré jo per a poder portar-ho, perquè això sí, bueno, sí,
o sigui, el museu té que anar lligat de la mà de l'arqueòleg. Primer és l'arqueòleg i després el museu.
Exacte. Té que haver un gestor, sí. Té que haver un gestor especialista.
I jo recorde que l'any passat en les xerrades ens van parlar, no recorde com el nom de les persones que van vindre, però ens van parlar d'un exemple molt cridaner, que és les Alcuses de Moixent. I de com la Diputació de València havia o estava nodrint de pressupost totes les tasques d'excavacions, de posada per a l'exposició pública, investigacions, etc. Moltes coses estan a València, al Museu de la Diputació, que és la beneficència, i altres estan allí exposades a l'aire lliure. De fet, s'ha reconstruït una casa íbera de l'època, i per tant, quan tu vas allí i t'expliquen com eren les cases íberes, fas una idea i la veus, no? La veus reconstruïda i com era i com vivia la gent.
Curiós, això.
Perdona que el talli, Vicent, a Moixent, tots els anys, tot bé que és el mes de setembre, fan visites teatralitzades al voltant de la vida dels ibers al poblat dels Alcuses. Bueno, jo he anat un parell de voltes, no sé si vosaltres també... Nosaltres vam anar també des d'Algeida, vam fer una visita, però aleshores no mos vam mostrar les cases. Jo vaig anar posteriorment, sí que m'han mostrat la casa. És increïble. És increïble a partir de les estudis que s'han fet, com poden reconstruir una casa íbera. Bueno, és una cosa meravellosa. Això.
Jo, una de les coses que veig en aquest exemple és com això li ha revaloritzat el poble de Moixent, un poble que si no fora per això, pues, pràcticament... No sí, després, fins i tot, el vi que fan, pues, també li han donat
símbol arqueològic
ibèric, no? De l'època.
Pues d'això tractem guany, de l'important que són les troballes arqueològiques per a la vida socioeconòmica del poble, perquè si Pego podien fer exactament el mateix. Hi ha descobriments importants que no podem dir-ho, evidentment, però hi ha coses molt importants per descobrir. Estic parlant per descobrir, que nosaltres sabem on estan, però bé, ara per ara és massa pront. Fins que no diguem un arqueòleg municipal no podem fer-ho, perquè no podem dir. Seria...
Hem trobat coses i hem buscat els especialistes perquè vingueren a veure-ho. Nosaltres no traem les coses sinó simplement quan trobem alguna cosa que pensem que és interessant, fem la descripció, fem fotos, tal, ho enviem als especialistes i quan poden venen. De fet, vam tindre una visita del director de patrimoni d'Alacant, de conselleria, i bueno, una dels jaciments que vam trobar mos va dir que era molt interessant, però que no hi havia diners per excavar.
Ah, no hi havia diners per excavar.
I això és l'altre tema.
És un altre tema.
És dos cares.
Però entonces, així que diríem que l'arqueòleg depèn de l'Ajuntament i si no hi ha diners no crea tal. I l'altre, la Generalitat o la Diputació, si no hi ha diners no fan excavacions. No n'hi ha ni una cosa ni l'altra.
La Diputació de València sí que té una implicació molt gran en arqueologia, no? La de l'Alacant. Sí, també, en el mar.
En el museu, clar, el museu, sí, no?
Però que té una implicació més gran en el Festival de Benidorm.
Ah, bueno, també, sí.
També
sí.
Està xulo.
Sí, sí, sí. Cada un té les seves preferències, no? Sí, sí, sí. La Diputació té les seves preferències. Però per això estan els ajuntaments per a reclamar-ho també, a la Diputació, dic jo, no? Diu, escolteu, això que feu per a Benidorm, els altres pobles ho volem en altres coses, i volem diners.
Jo crec que el que faria falta a Pego és que hi haguera una troballa important,
un ninotet com el de Moixent, un ninotet així allà.
Alguna cosa que s'identificara, no?
Sí.
Que poguérem fer.
Home,
no, però
que a millor està.
Però vulguis o no, mira, el símbol eixe de Moixent, que no sé ara quin...
És un cavaller.
Un cavall. Sí, exactament. Dic, això ja ho veus, ja saps que és Moixent. Ah, identifica el poble.
Identifica.
Això ja està en botelles de vi i està en altres productes.
Sí, està reproduït en una estàtua, en una rotonda del poble.
Ho dic jo perquè això ja identifica el poble i dona una certa imatge, i les empreses ja s'identifiquen això, i és una forma de donar a conèixer. Vull dir, això és economia, això és màrqueting també, i això és una forma d'una imatge exterior de que en un moment en dibuix ja representa el poble. Pues una cosa així també es podria... Vull dir que això també té conseqüències positives cara al poble. Si aconseguira coses d'aixes per a Pego també seria
increïble.
Un altre exemple que tenim molt propet, que no n'hi ha arqueòleg municipal, però sí que s'ha fet una posada en valor gran, important, i és la Vall de Gallinera per l'art rupestre. No? Què passa? Que com en l'art rupestre, doncs, bueno, s'han preparat els abrics per la visita autoguiada, doncs, bueno, en principi, i s'ha fet un xicotet museu allí a l'entrada, però de visita autoguiada. Està tot tancat en urnes i després panells i...
En diners de la Diputació? Pregunta.
Sí, són diners de Diputació també.
Que jo penso que les administracions estan ahí i has que buscar-les també un poquet.
Un ajuntament xicotet no pot fer front a aquestes coses.
Has que buscar-les un poquet.
Que passa que a Pego, si hi haguera una troballa important, pues de seguida el Marc la reclamaria. No?
Ah, sí?
Segur.
El castell d'Ambra està quasi tot al Marc, sí, el que sí, es va trobar.
Jo no fa molt, ho vaig visitar per l'altra exposició que tenien allí, la de Xina, bueno, com es diu,
I
vaig entrar i són unes exposicions que ja són permanents, unes sales que ja són permanents, sí. I hi ha moltes troballes del castell d'Ambra.
Quan es va excavar el castell d'Ambra, totes se'n van portar allí. Bueno, i està ben exposat. L'excavació
de l'entrada del castell, no?
El castell d'Ambra, la part de dalt, es va excavar durant del 1992 al 1998, trobo que sí, abans del 2000, durant 8 anys.
Però una part molt xicoteta, no està pas.
Sí, una cinquena part o menys del castell d'Ambra.
El castell és gran.
Estava Pepa Pasqual, estava Javier, el seu marit, Javier Martí, estava, bueno, molta gent important, molta gent important de l'arqueologia. I es van descobrir
coses. Són els que han fet els articles sobre...
Exactament, es van descobrir...
El més conegut està la pila baptismal, que és la... Sí. L'ermita eixa que van trobar.
De l'ermita Reconquesta, exactament. Que no se sabien què era.
Després està el relicari, un relicari, que el foto es veu gran, però això és xicotiu, és com si fos una navilla d'un cinturó.
Home, el cavaller de Moixent també és xicotiu, És un pin.
Que pareix que siga...
I jo vaig veure també...
La producció mos diuen que és gran, però...
N'hi ha més coses.
Jo vaig veure una ferradura de cavall, una corbella, bueno, semblava una corbella.
N'hi ha ferramentes també, n'hi ha ferramentes.
Sí, hi ha ferramentes.
I sobretot n'hi ha una recreació de com era la vida en el castell.
Sí, també
que nosaltres l'hem utilitzada per a fer un logo d'un grup de WhatsApp.
Hi ha un dibuix que recrea les cases que estaven adossades a la muralla que ha desaparegut, perquè va ser desmantelada per a fer la muralla de Pego.
Sí, els elements més importants de la muralla d'Ambre es van portar a Pego. Sí,
la gent diu, i la muralla sí on està? No, és que es va desmantelar perquè va ser una de les condicions que va posar la Carta Pobla, que desmantelant la muralla la desferen per a fer-ne una altra muralla a lo que és la vila avui. Bueno, oui, no. Entonces, la vila cristiana.
Sí.
Bueno, l'únic que queda és la barbacana, que és la part baixa del castell, que això sí que es veu, inclús es veuen els foraets per on posaran les llances per defensar els que venien a atacar, però bé.
Bueno, nosaltres sempre que hem fet les jornades, menys l'any de la pandèmia, que no vam eixir, sempre portem a la gent algun exemple
per exemple, l'any passat...
Pràctic, sí.
Exacte, que s'ha portat...
L'any passat van pujar al Castell d'Ambra.
No, però l'any passat... No, l'any passat van pujar al Castell d'Ambra l'endemà. Sí, però van portar també els gestors de
Moixent.
De Moixent, de les acuses de Moixent. Van vindre un xic gratuïtament i ens va explicar la gestió que tenien allí. Increïble. Pues nosaltres enguany també anem a posar un exemple. Sabeu que a Castell de Castells es va descobrir en el Pla de Petracos unes pintures macroesquemàtiques, que això, bueno, és la primera volta que es descobrir allí. I realment després, a conseqüència de l'important que era, van fer, tot i que el Marc de la Camp va fer un museu allí a Castells. Que, diguem o no, és un museu molt ben fet, molt ben aconseguit, i que té moltes visites i dona més vida a
Castells. Però hi ha arqueòleg allí?
No, n'hi ha arqueòleg. Però és un poble xicotet, és el que passa a la Vall de Gallinera, i és un poble xicotet, és la Diputació de Alacant, que es tracta un poc
millor. És algo paregut a lo de la Vall de Gallinera, que passa que han afegit patrimoni etnològic. Vale? Aleshores el museu és més complet, és una casa completa. Allí a la Vall de Gallinera s'han adaptat els baixos de l'Ajuntament, perquè no n'hi ha més lloc. Però a Castells és tot una casa amb diverses sales i bueno, que mostren un poc també la vida de la gent de Castells fa anys enrere i expliquen el significat de les pintures en un vídeo i
és com un vídeo mapping que projecten les parets de la sala eixa
i el conta la història.
També està molt enfocat també per escolars que van.
Està enfocat a cara a l'escola, està enfocat per a cara al públic en general, evidentment. I nosaltres oferim a Pego que la gent pugui vindre a veure-ho. És a dir, hi ha molta gent que no haurà anat.
És a dir, que
el dissabte 4 pel matí s'eixiria des de Pego, en cotxe particular.
A les 9 del matí des del convent, sí.
A les 9 del matí des d'allí el jardí del convent. Agarrarem, anirem per la carretera que es va...
Sí, de Castells.
De Castells. I aplegarem allí el Pla de Petracos, portem a esmorzar, calçar còmode, perquè també tindrem que pujar un poquet la muntanyeta.
Sí, però poquet, no caminarem massa.
No. I veurem això, vindrà, mos explicarà les pintures rupestres...
Ferran Anaya.
Ferran Anaya, el nostre company.
Que també és soci d'Atzaguila. I el xic explicarà més o menys el que són les puntes rupestres si existeixen allí i després quan s'acabi això anirem a Castells de Castells,
el museu.
Està un poquet més amunt i allí anirem al museu.
Museu de pintures rupestres.
Museu de Petracos. Museu de a base de sobretot de Petracos. També etnològic, però sobretot de Petracos.
El que estàvem comentant de
sí, sí, i etnològic de Castells de Castells.
I allí, pues
i després dinar, el que vull quedar.
No, però també tenim una visita sorpresa, eh? Anem a visitar també una col·lecció privada. A Castells viu una persona
de Castells,
que té una col·lecció privada de troballes arqueològiques.
Però això és un furtiu o què?
No ho sé, això nosaltres no ho sabem. Jo sé que un company nostre ho va aconseguir, va parlar amb ell. Més bé no creiem.
Són de fora de la península, les troballes.
Sí, són de fora. Són de fora.
I després pues, han quedat a dinar allí en un bar d'allí, a Caja Jacinto.
Jacinto, sí, que està al contribuïm a l'economia social local de Castell de Castells.
Deixar-nos quatre durets allí, que també,
sí, que també està bé. Més, allí es respira molt bé, a Castell de Castells.
I el que vulgui vindre i li agrada el tema este, també es té que apuntar-se al correu de...
El correu de Saïla
que està en el cartell, que és...
Atzaila@gmail.com.
Correcte.
Atzaila Pego.
Atzaila Pego.
Sí, és un poble d'Aragó.
Que es diu Atzaila.
I de Marroc. A Marroc
també
hi ha un poble.
Però el d'Aragó té un poblat ibèric també del Copón, molt bon.
Sí. Pues tindrem que anar a veure-ho. Sí. Bé, pues el que vull que s'apunti, que s'apunti, entonces són 20 euros el dinar complet d'això. I que s'apunte i allà estarem.
Jo vull contar una cosa que va passar fa temps, quan van organitzar una de les visites a la Marjal, no sé si estaves tu, jo no sé si Vicent estava també, van organitzar una visita que es titulava Els molins del Calapatar. Es feia Fernando Sendra. Entonces creien que la casa del Calapatar era un molí, bueno, a mi de Fernando m'ha explicat. I va venir una gent, dos famílies, que estaven casats en marroquís, i era d'un poble que es deia Atzaila. I es van apuntar perquè es va causar impressió. Dic, Ací a la península ibèrica n'hi ha una associació cultural que es titula Zahil, anem a veure què passa. I clar, després no parlava valencià, però jo feia de traductor, intentava explicar-los el que estava explicant Fernando. Sí, sí, va estar molt curiós i es va agradar molt però la visita que hem fet.
Van vindre, van anar a l'excursió,
sí, diríem... Es vivien, és a dir, la residència sí, a la península la tenien a Madrid. Saps?
I es van enterar...
Estaven de turisme per ací, per aquesta zona. No van vindre pocs.
Sí, ja.
Estaven de turisme per la zona, per Denyo i tal. I es van enterar que nosaltres fèiem aquesta visita. I al veure el títol de l'associació, el cultural Zahir, i esto pues apuntem. I van vindre.
Mira, que home, curiós.
Tenia molta ansietat de contar-me, i m'ho contava i tal. I dic, ui, mira, que cosa. Sí, sí. El Zahir és un nom... Sí,
musulmà. És àrab, això és àrab.
És àrab, sí, és àrab.
Això és àrab. Trobo que significa la llana, trobo.
Plana. A mi m'han explicat alumnes meus quan van formar l'associació i van posar el títol que significava el paradís, que significava allò el més bonic. Algo així em van explicar, però clar.
Bé, tenim algunes paraules en àrab, nosaltres, sí, els valencians se'n diuen.
Sí, unes
quantes, eh? Sí. Avui és que avui ho mateix ho he dit a classe. N'hi ha una xiqueta en un vel, una alumna, i li diu, com es diu aigua en àrab? I diu, ma. Però mira, això nosaltres ho també ho diem.
S'apareix també és una paraula ara.
S'apareix també. Però és curiós.
Hi ha moltes, tenim moltes paraules al Màssera.
Aleshores, aquestes jornades s'han centrat sobretot en Petracos i en Castella Castells, no? Però el que veig...
No podem dir això. Diguem que això és l'exemple pràctic que nosaltres posem, però diguem que el tema central és l'impacte socioeconòmic de les troballes arqueològiques, i en aquest cas posem com a exemple
el Castell de Castell, perquè ho teníem ahir proper, és visitable,
i perquè perquè veure aquest impacte socioeconòmic com el museu, com el fet de tindre les pintures rupestres,
que passa que
ajuda al desenvolupament del poble.
El Castell de Castell està en un lloc bastant visible, però a Sipego pareix que està tot soterrat.
Ah, que s'hauria de fer excavació.
Que clar,
això estem en ello. Estem intentant motivar, com ha dit antes, perquè es faci algun
tipus. Tampoc està soterrat, perquè també fa anys, antes de la pandèmia, es va
la pintura rupestre.
La primera crema que va haver de l'estiu. El barranc era el barranc de la Canal.
De la Canal, sí.
Que es va cremar això i van amaneixer unes pintures.
El nostre companyero Fernando Loguero va ser un dels descobridors. Jo li dic, tio, estàs descobrint-les totes, deixa-me en alguna. Però ja ha anat allà, tot és barranc, jo no sé què fa això.
Sí. Bueno, realment, el títol de les jornades ja ho vam explicar, i sabem per què, però per què enfatitzem? Per què? Perquè hi ha molta gent que dirà pel carrer, i estos què volen? Trobar dibuixets a les parets, això, clar, hi ha molta gent que ho pensarà. I per què volen trobar en un terra més? Això per què serveix? Estan morts ja?
O ceràmica.
Saps? Però realment és que n'hi ha que enfatitzar, perquè sí, és veritat, això està morts ja. Ja fa des que van morir. Però escolta, que és la nostra cultura. Nosaltres no hem vingut així del no-res, hem tingut els avantpassats i hem tingut la seva forma de vida, la seva cultura, la seva... Saps? Tot. I això és interessant saber.
I sobretot perquè aprenem coses d'aquestes troballes. Aprenem coses que a vegades ens sorprenen, de com es comportava la gent en altre moment, no?
Jo crec que això és... Tot això, jo diria, ressaltaria la importància de que estem posant un valor. O sigui, estem valoritzant la vida d'unes persones, els nostres avantpassats o la gent que vivia així anteriorment, diguem, de la forma que vivim, la forma que vivim ara, el progrés que hi ha hagut, la millora que podria haver, però hem de, per a projectar-nos en el futur, hem de saber com vivim el nostre avantpassat, saber com vivim actualment per a veure com podem viure millor. Vull dir, per això la història és important. I per això valorar el que ha passat antigament i com vivim i de quina forma vivien i com és important. Per a posar un valor i veure com vivim i veure com podem millorar. Per això és important. Diria.
És que de vegades estudiant com vivien els nostres avantpassats podem explicar el comportament que tenim en l'actualitat, o podem explicar determinades situacions que es donen en l'actualitat, o per què s'ha format el poble o ací o allà, o mil coses que podem... De fet, els arqueòlegs que es dediquen a investigació acaben trobant coses molt curioses i molt interessants. Una de les coses que a mi més m'ha impactat de l'haver participat en aquestes jornades i estar ahí en l'organització i això, va ser una, quan l'any passat ens va visitar Ignasi Grau, que és especialista en el món ibèric, ens va contar que estan investigant, ell i el seu equip estan investigant a l'Argentina. Al nord de l'Argentina hi ha a les faldes dels Andes. Val? I ens va contar una cosa curiosa. Ells comparen poblacions actuals amb l'equivalent a el que nosaltres fem, tenim troballes, no? perquè n'hi ha similituds, igual que moltes vegades s'estudia el món ibèric al nord de Marroc o en altres llocs, no? Ens va comentar que els ibers són els primers que comencen a dir això és meu i això i tu
treballes per
a
mi,
no? La propietat privada, sí. Comença pràcticament ahí. I a partir d'ahí comença a haver els desequilibris socials, no? I ens conta que els pobles estos que estan estudiant en la zona esta de Sud-amèrica continuen sent tots iguals, totes les persones iguals.
No hi ha
més rics i altres més pobres. Viuen tots igual, viuen des de fa, pues, això, 2.000 anys. Val? I a mi això em va impactar, no? Que en l'actualitat això es dona en algun lloc del món,
sí.
Dius, ostres, és que això ha passat així també. No sabem, sí. Quan, fa molt de temps, però...
Sí, jo me recordo que quan estudiava economia a la carrera, parlava que a l'edat mitjana sí, n'hi havia terres comunals. Ara podríem dir, això la gent diria, és de l'Ajuntament, però això de l'Ajuntament era de tots, és quan en algun poble la muntanya era i portaven el ramat allà a pasturar i tal. A Sud-amèrica tinc entès que totes les civilitzacions que hi havia no n'hi havia la propietat privada i tot era comunal. Saps el que vull dir? Vull dir, ahir veu que n'hi havia alguna cosa que han evolucionat la civilització d'altres formes diferents, així entendí, cap a la propietat privada, que és una evolució,
la privatització de les terres, sí, de tot
allò que era social ha passat a ser privat per alguna causa. Això pot ser que sigui una qüestió més filosòfica, però que ha anat, no? Que ha marcat molt la civilització.
Curiosament, tu així pego busques terres de muntanya i tot és privat. Vas a la Vall de Gallinera i quasi tota la muntanya és pública. I a més, el propietari és l'Ajuntament. Tot i que la gestió és de la conselleria, però el propietari és l'Ajuntament. Fins i tot el castell de Benicili és de l'Ajuntament.
Okay.
De fet, ara s'està fent una actuació en aquest castell,
sí?
Que bueno, quan estiga portarem
els responsables a la ràdio. Públic o privat?
El castell de Pego, les terres són privades.
El castell de Pego,
tot no, però quasi tot.
Perdona, Vicenç, és que nosaltres vam, no sé si se'l recorda,
nosaltres ja hem fet una intervenció,
van entendre que hi havia una subvenció molt important per a restaurar o per a actuar en el castell, en els castells, no? La van demanar, es van presentar als partits polítics de Pego, la van demanar, la van donar. Es va fer un pla director que per Joan, l'arquitecte, i també Soler, Rafa Soler, sí. I van actuar ahir moltíssima gent. Es va preparar tot i a l'hora de que es donara ja la subvenció, justifiqueu que el castell és de l'Ajuntament. I de l'Ajuntament només és el que és la RIM mateix. La gran majoria de la terra del castell d'Ambre és del Pasiego i n'hi ha dos o tres particulars.
Però,
també... I ahir va xocar, clar, no es va poder donar la subvenció perquè és... Clar, no era terreny de l'Ajuntament. Clar, dels nostres espinetes que tenim, ja voldríem nosaltres que el castell d'Ambres fer una actuació, està fet ja el pla director i tot.
De tota manera, la intenció de l'Ajuntament segurament serà comprar-ho o que se li cedisca, perquè clar, són terres que no es poden fer res, no es pot fer res.
És un vic,
no? Està protegit.
És un mediterrani.
Aleshores... bueno, el propietari té l'obligació de conservar-ho. Si no ho conserva, li se pot expropiar, no?, d'alguna manera, o simplement arribar a un acord.
Però i, xe, pues, és
una sessió,
arribar a un acord.
Sí, arribar a un acord, comprar-ho, en fi, o el que sigui, o que es cedisca, perquè no ho sé, perquè és patrimoni de tots.
Expropiar no vol dir furtar, vol dir
pagar
a un preu just, diríem. Però sí, l'ideal seria que arribaren a un acord, diríem, pues, bueno, va, bueno, sí, quin acord arribem, ja està. I per tant no consta com una expropiació, sinó que compra com una compra-venda. I per tant, si és municipal, sí que es podria avançar això, perquè el propietari no pot fer res, no aconseguís res en això, no li servís de res, i per tant, si és municipal, l'Ajuntament sí que pot aconseguir coses subvencions i tal. Jo crec que en qualsevol cas tots hi serien beneficiats.
El que és clar és una cosa, com es passa el temps, més es deteriora. Sí, perquè aleshores van fer una actuació prou interessant, van netejar de vegetació els accessos al castell, es podia anar inclús en un camí prou ample, inclús les mateixes muralles tenen garrofers que estan eixint de la mateixa muralla, algunes parts,
figueres,
o figueres, és dir, que això està estropejant la muralla.
És
que, com més temps passa, més es deteriora i més es tardarà en poder recuperar.
Els tècnics que van actuar quan van fer aquesta primera excavació, ja fa anys, ells mateixos, bueno, una visita que van vindre, ho van dir, diu, és que normalment quan s'escarba alguna cosa que està soterrat, quan s'estudia, es dibuixa, es medeix i tot, es torna a soterrar per a evitar això. Que la vegetació...
És que el tema dels castells...
Sobre les peques, clar, és que un mur d'això pues, esclafix el mur i no és un mur de ja, ferro ni res.
Ha unat el castell de Pedreguer, això...
No,
jo no. No he vist el que ha passat allí.
Sí, jo no he anat, però sí que sé que
s'ha fet una actuació ahí
molt agressiva, segons Pané.
Que n'hi ha... No sé, a l'hora de restaurar qualsevol, o el Teatre Romà de Sagunt, sempre n'hi ha diverses vies, visions, i totes
les
positives, negatives, no sé.
Sí, però el Castell d'Ambra, perdona que el talli, Ferran, no es pretenia fer una actuació agressiva, es pretenia simplement conservar-lo,
consolidar.
I n'hi ha una cosa molt important, perquè el Castell d'Ambra actualment estem entrant per un lateral, estem botant la muralla sense escala, i no s'entra per la porta principal. La porta principal es va excavar, però per què no s'entra per la porta principal? Perquè un tros de la barbacana es va solcir, va caure
i va taponar.
I llavors en el pla director es va proposar regenerar aquest pas, si no fer-ho d'obra, si fer possible que la gent que anara a visitar el castell, en el qual hi hauria explicacions de lo que era cada cosa, amén de que es feren més excavacions, que evidentment el que s'ha estat tu per excavar, es poguera entrar per la porta principal.
I una altra cosa,
un lateral.
I una altra cosa important, que baix de les muralles del castell està el poblat ibèric, que és gran, que és el que hem dit.
Un poblat ibèric, com a mínim 700 anys d'història, perquè igual són més, perquè sí, podies trobar-se ceràmica més vella, té que tindre una necròpolis brutal, perquè són molts anys de persones que es moren, i pot ser que hi haguen algunes troballes que, pues, no són una estatueta o un busto o un collars d'or, que dirien el tresor de Pego, no? És que es diria així, no? Segur, si ho trobaren. I està esperant. Està esperant.
Esperen que els particulars no vagin, perquè no es deu anar, eh? Això ha de ser especialistes que ho facin.
Els
espoliadors no en volen.
En Merimac, uns estrangers van trobar un tresor i el van donar a Dénia fa alguns anys.
A Benimaquia, sí.
També, home, això són hipòtesis meues, no? Però uns pobles de tan llarga durada, tal volta s'han espoliat ells mateixos en èpoques de vaques flaques.
Han passat moltes guerres, moltes coses.
Perquè són molts anys, eh? Això també és una cosa que està damunt la taula, eh?
Però t'haurien de demostrar-ho, trobant-ho clar.
Bueno, de totes maneres, a veure, estem dient tot això perquè posant en valor, diríem, trobant la conveniència de que hi haja un museu arqueològic. Jo crec que la proposta que així d'ací, de que ja tenim un museu que també sigui arqueològic, pues,
que sigui etnogràfic i arqueològic,
total seria el que és, i més arqueològic, per tant ja tindríem un museu arqueològic.
Sí.
I la segona part seria que contratar algun arqueòleg, però això l'Ajuntament no té diners, no, però a veure, la Diputació pot ajudar, no pot ajudar, o la Generalitat pot, no pot, s'ha posat en valor tot el que podria descobrir-se i volem que es quedi a Pego, i això també és tasca de l'Ajuntament, pot ser.
Exacte.
I perquè ens interessa per l'economia de Pego, per posar en valor els pobles, i no només les ciutats grans, exacte, també els pobles, i que reconegui que tenen valor i que tenen la seva història, i això, vull dir, també jo crec que també ha sigut molts anys, és que hem passat molts anys que sempre, així parlem diverses voltes, és un tema que pot ser que m'obsessiona a mi, sempre s'ha valoritzat molt, o les polítiques econòmiques es fan i beneficien molt a les grans ciutats
i a la costa,
i a la costa, i jo crec que ja està bé.
A costa facilitem
o discriminem en positiu els pobles una miqueta d'interior, no? O els pobles més menuts, no?
Sí.
Ho diuen perquè no, és, jo crec que caldria fer un pensament.
Una de les coses que està passant és que estan despoblant els pobles de l'interior. I una de les conseqüències del despoblament són els macroincendis.
Sí.
No, eh? Perquè s'abandonen terres de cultiu, s'abandona, no n'hi ha ramat que pasture, no, i això està fent que pues això, que no, que
forma,
no es puga parar la el foc,
perquè forma de que la gent es mantingui al territori és posar el territori en valor. Mira, el territori i els pobles inclús pobles més menuts, viviu bé, teniu cultura, teniu cine, teniu, no sé, que igual no n'hi serà les del cine, però resulta que donen una subvenció i munten cine el cap de setmana, tal, perquè la gent pugui anar. Vull dir, perquè això n'hi ha que donar la vida, i això interessa també a les grans ciutats, que els pobles n'hi haga vida, i que n'hi haga museus, i que n'hi haga, i que per tant la gent ho visiti i s'entere de la seva història. Vull dir, perquè i jo crec que ja està bé de fomentar tant, no?, les polítiques encarades cap a les ciutats, no?, on es concentra molt la població. Jo crec que ja està bé que hem de fomentar el territori per igual. Exacte. Que si no n'hi ha població és per culpa d'aquestes polítiques que despoblen, i després tenen els problemes dels incendis. Jo crec que n'hi ha que enfocar en aquesta forma, no? N'hi ha que hem de valorar castell de castells. Mira, això que ha fet la Diputació de l'Alacant, el que ha fet allí, que és en una casa, oh, escolta, molt bé, que no s'ho hagin emportat allí.
I això s'ha d'aplaudir.
Això s'ha d'aplaudir i dir-ho. No només vull dir,
sí, però això anem a visitar-ho, no?
Això molt bé.
Però això és el que volem nosaltres, fer-les que la gestió del patrimoni històric que tinga qualitat, que tinga treia, que ho facin bé, i que, perquè ja ho necessitem. No sols d'arròs
vivim. I perquè n'hi ha especialistes que ho poden fer bé.
L'arròs és important.
L'arròs és important.
També és important.
L'arròs, l'oli, el vi, tot és important.
Tot és important.
Sí. Sí.
Però tenim altres coses.
No diuen que tota pedra fa paret?
Sí. Exactament.
No, perquè els llibres també vivien de lo que produïen. Vull dir, autoconsum i també feien arròs.
El que no pot ser és fer un únic, una única forma de vida, no? Per homogenitzar-ho tot, perquè si hi ha un cataclisme, tot el món se'n va a terra, i si està diversificat, doncs que millor que millor, no? Això et dona valor afegit al poble.
Cal varietat, cal una varietat.
I no tenim temps per a res més.
Mossèn Papat,
recordem el dijous dia 2, xerrades a la Casa de Cultura,
que ve,
i el dissabte dia 4 la visita a Castell de Castells, Pla de Petracos i Museu Etnològic de Castells.
Digues,
moltes gràcies per donar publicitat a les jornades sobre història i patrimoni. Jo trobo que la gent que m'ho ha sentit, trobo que li picarà la curiositat i pot apuntar-se perfectament. I també volem dir una altra cosa que m'ho ha suggerit i està bé. Ahir l'Associació Cultural té en aquests moments uns 140 socis, però podem obrir-nos a gent que tinga curiositats o que tinga interès pel patrimoni històric local o inclús de les valls que ens rodegen, pot apuntar-se perfectament, que no ens mengem a ningú, sinó tot el contrari. Moltes gràcies.
Bueno, 140 socis ja són socis, una quantitat important per Pego, no, 140 socis. Ahir, en uns pocs anys, ha crescut, s'ha consolidat i té seccions. Jo diria, perquè
més bé s'ha consolidat.
Sí. Jo diria que enhorabona als gestors de les seccions i d'Azeila en general, perquè jo crec que feia falta. Per cert, crec recordar que quan es va fer Azeila ja vau vindre.
Sí.
Ja fa uns anys.
Ja fa uns anys. Sí. Tenim 20 anys, passa molta gent per així, però voldré recordar això que en Zaila va vindre. Bueno, pues l'enhorabona en Zaila per tota la vida que, té, que ha tingut i que té i que tindrà i per les jornades que fa tots els anys. Ja fa
moltes
setmanes.
Gràcies, moltes gràcies.
Pues que vagi tot bé per el dijous i el dissabte de la setmana que ve.
Au, adéu. 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 Adéu.